Les 3 en punt, actualitzem la informació interior. Intensifica la vigilància per l'augment de denúncies per presumptes intents de submissió química. Ja hi ha una vintena de casos de punxades que es coneguin. El govern demana calma.
En una entrevista al Via Lliure de RAC1, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha reconegut que els casos són inquietants i preocupants, però que el cos de Mossos d'Esquadra hi està a sobre. De la vintena de casos denunciats, una dotzena són a Lloret de Mar i 5 a Barcelona.
I segon mort confirmat per verola del mico en 24 hores.
El Ministeri de Sanitat ha confirmat aquest migdia la segona defunció, just després que ahir al vespre va anunciar la primera, concretament al País Valencià. De fet, són les dues primeres morts per aquesta malaltia a tota Europa. A Catalunya, de moment, s'hi han detectat 1.406 casos, la majoria en homes d'entre 20 i 60 anys. Per combatre la malaltia, des que va començar la campanya de vacunació, ja s'han administrat més de 600 dosis.
I aquesta hora es tanca l'operació sortida de trànsit per les vacances d'agost després d'un matí complicat a les carreteres.
Les cues han estat matineres, amb 3 accidents a primera hora a Montornès del Vallès, Sant Cugat i a Gelida, a l'Alt Penedès. Segons les dades de trànsit, es calcula que han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona prop de 400.000 vehicles, més del 80% del que s'havia previst que marxarien entre ahir a la tarda i avui al migdia.
El Barça tancarà aquesta nit la gira americana.
Amb el quart partit amistós a la 1 a Nova Jersey contra els New York Red Bulls, i en directe per RAC1. No jugaran Ferran Torres, que està lesionat, ni Jules Koundé, fitxat ahir, que espera la tornada dels seus nous companys a Barcelona.
I aquesta tarda, Brighton Espanyol.
D'aquí a menys d'una hora, a les 4, test de nivell pels blanquiblaus contra un rival de la Premier League anglesa. No jugarà Raúl de Tomàs, que té desavinences amb el tècnic Diego Martínez i no ha viatjat amb l'equip a Anglaterra. També jugarà de matinada al Real Madrid, a les 4 a Los Angeles contra la Juventus, i arrenca la temporada oficial amb la Community Shield anglesa. A les 6, a Leicester, Manchester City, Liverpool.
I acabem amb el temps, perquè Xavi Segura, la forta calor tornarà als propers dies.
Exacte, els termòmetres aniran pujant cada dia una mica més i es dispararan especialment la setmana vinent, quan tindrem una nova calorada, l'enèsima d'aquest estiu. Serà llavors quan moltes màximes tornaran a rondar o superar els 35 graus al prelitoral i l'interior, i fins i tot es fregaran els 40 graus a ponent. Abans, però, aquesta tarda la calor seguirà sent moderada, amb moltes màximes de 29 a 34 graus i xafogó marcada a la costa. Aquesta tarda no repetiran les fortes i extenses tempestes d'ahir, però cauran alguns ruixats dispersos a punts del Pirineu, Prepirineu, Ports i zones properes, sobretot entre el Ripollès i la Garrotxa. Poca cosa en comparació amb dies enrere, i calma la resta amb tan sols restes d'intervals de núvols, sobretot al nord-est, tot i que el sol seguirà guanyant terreny.
Pràcticament les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia, haguem fet la redacció d'informatius i d'esports amb l'Enric Soto al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat dels butlletins informatius.
I també amb el Tu diràs, a partir de les 11, enllaçant amb el Barça juga en xancletes i amb la transmissió d'aquest New York Red Bull Barça a partir de la 1.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el Viatge B. Bona tarda.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, Viatge B, amb Esther Muñoz.
Molt bona tarda a tothom. Teniu vacances i encara no sabeu on anar-hi? Treballeu però voleu planificar alguna escapada i necessiteu idees d'última hora? Com cada setmana, som aquí per inspirar-vos, per proposar-vos alguns plans, per anar a uns quants indrets de Catalunya i del món que potser no coneixeu o us ve de gust redescobrir. Preparats per les nostres sortides? Doncs marxem! I ara Vueling ens porta volant al Club Viatger. Descobrim quines són les últimes novetats sobre viatges. Començar a viatjar em va salvar, em va curar perquè estava molt malament. Vaig poder centrar la meva energia en una altra cosa, conèixer dones de diferents cultures i edats. M'ha nodrit, m'ha educat moltíssim. He tornat a fer fotos, algo que m'omplia. Així parla del poder dels viatges la fotògrafa i videògrafa Helena Palau, la jove millennial, que ja compta amb més de 60.000 seguidors al seu Instagram, @helenavisuals. A més, acaba de publicar un llibre on ha recollit els seus viatges. Es titula Supongamos que viajo sola, i l'ha editat a Marp. Aquesta tarda ens fa moltíssima il·lusió que ens el presenti ella mateixa. Helena, benvinguda al Viatge B de RAC1.
Bona tarda, què tal? Gràcies per convidar-me.
Aquest llibre és el teu debut literari. Com va? Com ho portes?
Doncs superbé, la veritat és que estic molt contenta. Ha sigut un procés molt maco i està anant bé, està anant millor del que jo pensava. Estava escèptica de dir, a veure com faig jo que funcioni això, no sé, no? Perquè com a escriptora novel sempre tens aquests nervis de dir, a veure qui llegirà, qui voldrà llegir això. I està anant molt bé, estic supercontenta i res, molt agraïda.
Uh-huh. En ell reculls les experiències viatgeres que vas tenir entre els anys 2018 i 2020, just abans de la pandèmia. En quin moment de la vida et trobaves per decidir començar a viatjar sola? Què et va passar, Elena?
Doncs em vaig trobar una situació molt complicada on vaig perdre el control realment perquè em van passar unes coses que no podia controlar relacionades amb relacions, amb problemes mediàtics, amb xarxes socials, molts haters de cop, bueno, una cosa, una mena d'acoso en redes complicat, i no vaig saber gestionar-ho perquè no era totalment inesperat i de cop vaig entrar com en una etapa de molta ansietat, de tristesa profunda, vaig haver d'anar al psicòleg per primera vegada de la vida i vaig haver d'enfrontar també amb tot el que és tenir mala salut mental, mala alimentació, però moltes coses, i en un moment donat em vaig adonar, no?, de tot el que m'estava passant perquè no era conscient i vaig decidir, diguem, canviar una mica de xip. Em va costar moltíssim, però vaig pensar, i d'aquí el títol una mica del llibre, què passaria si viatjo, ara si me'n vaig de viatge i començo a enfocar totes les meves energies en la meva feina, que és la foto i el vídeo, no? I vaig dir, doncs, m'aniré de viatge i trobaré feines d'això. I llavors vaig fugir una mica, no? Segurament com a modo de huida o potser per orgull, vaig dir me'n vaig.
Va ser una teràpia? O sigui, perquè he llegit que viatjar et va donar la poca capacitat de disfrutar que tenies.
Va resultar ser molt terapèutic. Jo pensava que simplement ho estava fent. Segurament en aquell moment no ho pensava com una cosa terapèutica o que em podia curar d'alguna manera. Però ja et dic, jo crec que va ser una cosa més de fugir del problema, que en el fons no crec que sigui la solució pensar això, però va resultar ser efectivament doncs, terapèutic, perquè de cop vaig començar moltíssima gent, vaig deixar de pensar en mi, vaig deixar d'enfocar-me tant en els meus problemes i vaig començar a veure que hi havia moltíssimes persones que molt interessants, moltes cultures diferents, em va obrir la ment, saps? I llavors vaig poder com deixar una mica els meus problemes i donar-me'n que el món és molt més complex, molt més, tot el que passa és molt més important que jo, no? I això em va ajudar molt.
Cap a on vas anar?
De viatge.
El primer viatge. Quin va ser aquest primer viatge?
Sí, Jordània.
El de la fugida, vaja.
El primer va ser Jordània i va ser una cosa completament aleatòria, perquè vaig decidir escriure a un noi a Instagram que no coneixia de res però que m'agraven les seves fotos, li vaig proposar que vingués amb mi de viatge i em va dir d'acord. I un mes després estàvem a Jordània, ell, jo i tres persones més que vam trobar, vam poder. I va ser absolutament increïble, un dels millors viatges de la meva vida, amb gent que no coneixia, no el vaig fer sola, però sí que estàvem gent que no coneixia, i va ser una primera oportunitat d'això, com et deia abans, de deixar d'avançar en mi i de començar a preocupar-me per altra gent, de preguntar per les seves vides, de conèixer altra gent, i això em va ajudar moltíssim, no? A anar fent a poc a la bola de tristesa, diguem, o de patiment, el que fos, doncs més petita. I a partir d'aquí van començar a passar coses increïbles i el mes següent em vaig anar a Uganda un mes, també per casualitat, quasi. I 3 anys després doncs, tenia un llibre sobre tots aquests viatges, que ha sigut molt llarg el camí.
Al llibre doncs, apareixen fotografies impressionants de Petra, del Mar Mort, del desert de Guadirrum, racons que vas visitar en aquest primer viatge a Jordània, però com tu explicaves, després en van venir d'altres, l'estiu del 2019 tornes a viatjar, en aquest cas sí que vas marxar sola, el juliol agafes un avió en direcció a Vietnam, amb una motxilla davant, una darrere, de 12 quilos cadascuna, i a Hanoi dissenyes una ruta, que és la ruta que volies fer. Tu acostumes a fer-ho això, sempre, a dissenyar una ruta, o també improvises?
La veritat és que m'agrada molt planejar les rutes perquè em fa sentir segura, és la meva manera d'estar tranquil·la quan arribo a l'estiu, però sí que sé perfectament que sóc capaç de oblidar-me de tot el que he planejat i improvisar segons el que em trobi, no? Si conec una persona que m'ha caigut superbé i puc permetre'm canviar de ruta per dos dies, ho faig. O si vull canviar d'hotel perquè de cop no m'ha agradat i en lloc d'estar tres nits estic una, doncs igual, no? Però sí que és veritat que hi ha algunes coses que m'ajuden, com a viatgera en solitari, diguem, a estar més tranquil·la, a tenir el control de la situació, perquè crec que és molt important quan viatges sol, no?, sentir-te segur. Si et va bé tenir internet al mòbil i estar connectat, encara que sigui, o sigui tots els dies és igual, pues això és el que has de fer, no? I a mi em va molt bé, sí.
Ara que parles de la seguretat, just fa 6 anys les xarxes socials es van inundar de testimonis de dones que sota el hashtag jo viatjo sola reivindicaven el dret a viatjar pel seu compte sense por. Això va venir, aquest moviment va venir arran de l'assassinat de dues turistes argentines de 22 i 21 anys que viatjaven per l'Equador i que les defensaven dels comentaris dels que les responsabilitzaven a elles per anar soles. No, tu has passat por anant sola pel món, Helena?
Mentiria si digués que no, però també és, hi ha molts matisos i és quasi una pregunta trampa, perquè efectivament passes por, però com passes por quan estàs a les teves ciutats tornant a casa per la nit, saps? Llavors, no crec que s'hagi de... O sigui, no crec que passi més por anant sola que anant sola, per començar, perquè també he tingut situacions potser desagradables amb gent, inclús amb la família, no? Per tant, no crec que sigui una cosa que et faci sentir més por. O sigui, és un tema de que has de... Si sents por, és normal, perquè sempre la sentim de tanta responsabilitat que se'ns passi a sobre, diguem, per anar soles, doncs ja la sentim d'alguna manera com obligatòriament. Però jo crec que hem de lluitar contra això, perquè si realment pensem que ens passarà alguna cosa, ens estem veient el dret de descobrir tant lloc del món i no és just, no?
I quines recomanacions dones a les dones, valgui la redundància, que et contacten perquè volen començar a viatjar soles com tu?
Que comencin per un destí... Bueno, que s'assegurin primer que tenen moltes ganes, perquè no s'ha de fer, vull dir, tampoc crec que sigui una cosa que has de fer sí o sí, no? Jo sí que ho recomanaria, perquè a mi m'ha servit i a mi m'ha encantat, però crec que el primer és tenir moltes ganes, estar bé amb tu mateix, no? Estar segur i llavors assegurar-te que te'n vas a un lloc, per exemple, que et farà sentir segur. Un lloc que evidentment hi ha destins menys segurs que d'altres, això és una evidència. Per exemple, un lloc on es parli una llengua que saps parlar, o una ciutat que estigui a prop, una ciutat en lloc d'un lloc, no sé, de ruta, per exemple, és molt més fàcil viatjar a una ciutat que no pas a un viatge sencer, o sigui, a un país sencer, no? O sigui, hi ha com algunes claus que per començar estan bé de seguir.
Per exemple, un lloc com Aruba?
Aruba és un lloc, una mica random perquè està super lluny, no? Però sí que és veritat que jo vaig fer un viatge, el primer viatge, el segon viatge vaig ser sola quan tenia 20 anys, va ser a Aruba perquè vivia a Canadà i és veritat que dintre del Carib, que són potser llocs que no són super segurs en la seva totalitat, doncs Aruba sí, efectivament és un lloc molt segur perquè, bueno, no hi ha molta cosa a fer i no hi ha molt de... No sé, és una cosa més turística i sí, és segur, però no, tampoc et diria que Aruba fos el destí per escollir, perquè tampoc hi ha tanta cosa a fer.
En aquell viatge, al gener del 2017, encara no portaves càmera de fotos, no? Com te'l vas plantejar, no? On t'hi allotjaves, què feies, com era el teu dia a dia?
Doncs jo vivia a Canadà en aquell moment perquè estava estudiant i encara no tenia càmera perquè no sabia que volia... ser fotògrafa, bueno, encara estava fent la carrera i no m'havia decidit, no? Però vaig decidir anar a Aruba, que és una illa d'Holanda, diguem holandesa, que està al nord de Venezuela, i vaig aprofitar perquè els bitllets del Carib eren més baratos des de Canadà que des de Barcelona. Uh-huh. Llavors, quan vaig dir als meus pares que volia anar al Carib, em van dir, ostres, quina por, no? La reacció normal d'uns pares, i em van dir, a veure si escolls un lloc que no sigui molt perillós. I d'entrada no hi ha llocs perillosos i llocs que no ho són, però sí que hi ha llocs que, per exemple, tenen barris més conflictius o jo què sé, no? Qualsevol cosa. Llavors, Aruba vaig trobar que era un lloc molt de turista de tercera edat, molta gent gran de Miami, per exemple, que va ser amb Aruba. D'entrada no semblaria com increïblement divertit, però és veritat que és el Carib i les platges que hi havia eren increïbles. Jo volia estar sola 2 setmanes i allunyar-me de la gent i estar tranquil·la i poder llegir i estar fent les meves coses amb el mòbil i estar passejant i ja m'anava bé. Llavors vaig decidir anar allà, vaig buscar un bungalow molt barato perquè no tenia quasi diners i vaig anar en bus d'un lloc a l'altre i en autostop, i va ser el primer cop que vaig fer autostop allà.
De fet, he llegit el llibre, supongamos que viajo sola, que aquest viatge va ser un èxit perquè tu estaves emocionalment estable, és a dir, que estaves amb la suficient autoestima, però que un viatge com aquest, 2 anys més tard, t'hagués destrossat.
Sí, sí, és veritat, perquè, com et deia abans, crec que quan estàs sol pot ser molt gratificant i molt enriquidor per tu mateix, perquè tens com el temps per parlar amb tu, per qüestionar-te coses, per reflexionar sobre les coses que fas, les coses o qui ets o qui no ets, i això és molt, això pot ser molt, molt gratificant i molt enriquidor, però és veritat que si no estàs bé, si estàs passant per un mal moment i estàs sol molt de temps, pots jugar-te la contra, pots ser contraproduent i pots, per exemple, estar entrant en bucle amb els teus problemes i que ningú t'ajudi a sortir. Hi ha una cosa evident de quan estàs malament, que és ajuntar-te amb la gent que estimes i que t'ajudin també a sortir del pou, no? I quan te'n vas sol, doncs clar, no tens a ningú. Llavors, jo crec que és molt important saber si estàs segura que vols estar sol i a veure si pots aguantar-ho, perquè no sempre és fàcil, no? I en aquell moment jo estava molt bé i vaig dir que, bueno, estava segura que era el que necessitava, i efectivament em va anar superbé perquè vaig tornar a casa com una noia molt diferent, amb moltes, bueno, 2 setmanes em van servir per adonar-me, per exemple, de que mai més em desviaria, perquè no havia parlat en 2 setmanes i estava supercontenta amb la meva decisió, no?
Que bé.
I bueno, em va servir molt, efectivament.
I quines fotos que has publicat al llibre?
Sí, increïbles. He tingut tants llocs tan macos que penso, no he pogut aconseguir les essències reals dels llocs. És una pena, però a vegades passa.
De fet, Helena, dius al llibre que a Vietnam vas viure la teva primera autèntica experiència fotogràfica al carrer. Quina va ser aquesta experiència?
Fotografia urbana. És el primer lloc on vaig poder realment treballar bé el que vol dir la fotografia urbana, la fotografia social. O sigui, més enllà de sortir al carrer amb la teva càmera i fer coses i fer fotos, el que puguis, realment pensar per què estàs fent aquestes fotos, què vols aconseguir amb aquestes fotos. I com jo anava sola, i una part bona d'anar sol és que pots fer el que et doni la gana, sense que hi hagi ningú amb un cronòmetre dient-te, va, vull això, vull fer l'altre, doncs vaig agafar-me tot el temps que vaig voler per pensar una idea, o dues, o tres, els que fos, per crear una sèrie fotogràfica o les que fossin, no? I vaig estar una bona estona, unes bones hores, passejant-me per el centre de Hanoi, pensant què hi ha d'interessant en aquesta ciutat que jo pugui aconseguir, doncs, fotografiar, no? I mostrar en fotografia. I llavors vaig poder fer això durant moltes hores, amb molts objectius diferents de la càmera, parlant amb gent, coneixent gent, i d'alguna manera doncs, em va permetre també connectar, entrar en la cultura local d'una manera més transparent, més de tu a tu, no? D'un a un, i va ser realment gratificant, i vaig aconseguir unes fotos que jo... de les que jo em sento superorgullosa.
Sí, 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 estan al llibre, per la gent que les vulgui veure. Ara, també s'ha de dir que a Vietnam també vas tenir algun ensurt, com quan, de tornar de Hanoi, t'acusen de no haver pagat el bitllet d'autobús. Quin malentès hi va haver aquí, Helena? I com es va resoldre aquest cas?
Ja, va ser un malentès enorme, i a vegades penso que en el llibre ho mostro com si fos realment una cosa com molt injusta, no? Però en el fons va ser un malentès innocent i la gent que em va acusar, diguem, no tenia la culpa. Realment es pensava que jo no havia pagat aquell bitllet de bus, no? Bàsicament tornava a Hanoi d'un altre lloc i res, els conductors es pensaven que no havia pagat, i quan vaig sortir em van acorralar entre ells i 15 taxistes i motoristes que em volien portar, i em cridaven paraules en vietnamita que no tenia, em ficaven telèfons a l'orella perquè jo pogués parlar en anglès. Bueno, va ser un caos, i de cop jo vaig trobar-me amb 2 motxilles enormes que no podia sortir d'allà, envoltada d'homes, i se'm va acudir la brillant idea de sortir corrents i entrar en un taxi per fugir d'allà, i evidentment no va sortir bé perquè van començar a picar el capó del taxi, a cridar en vietnamita que em fessin fora perquè els hi devia diners. Bueno, van ser 40 minuts o així de total agòbio, i jo acabava plorant pel carrer. I llavors va passar una cosa també meravellosa, és que en aquest viatge van passar coses molt, molt curioses, que és que vaig escriure a un noi que m'havia escrit també i que estava a Hanoi en aquell moment,
sí,
un català que jo no coneixia de res, i li vaig dir, escolta, encara ets a Hanoi? I em va dir, sí, vale, he tingut un problema, estic plorant en un taxi, m'han timat, al final vaig acabar pagant, la història és més llarga, però vaja, vaig acabar consolada al mig de Hanoi per un català i la seva amiga, perquè és l'única persona que vaig en recordar-me en aquell moment que estava allà, i va ser surrealista, però bueno, va ser un entès. I en el fons Vietnam ha sigut un dels viatges més macos, amb la gent més maca que he conegut mai, un país molt acollidor, amb gent molt, molt amable. Llavors, evidentment, això va ser una cosa superpuntual que no representa per res, jo crec, la dinàmica del país i la societat del país.
És l'aventura del viatge, que té una mica de tot. Una altra destinació que t'ha marcat moltíssim, i a més li dediques al capítol 3, la dona com a pont cap al cor de la seva cultura, és el viatge a Uganda. Tu abans en feies referència, i narres experiències, vivències meravelloses i tot el que vas aprendre de les seves dones. El millor és que els nostres oients et llegeixin, però podries dir-nos què és el que et va enamorar d'aquestes noies ugandeses, d'aquestes dones ugandeses?
El que em va passar, diguem, és que és el viatge transformador que jo destaco en el llibre, perquè no vull que sembli que prenc el país Uganda com si fos un com dic en el llibre, un parc emocional, un parc d'atraccions emocionals. No és que vagis a qualsevol país d'Àfrica i tornis una millor persona, no és així. Però sí que és veritat que jo anava a Uganda amb una maleta plena de prejudicis o d'estereotips, no?, ja marcats per, sobretot, la ignorància cap a aquest país, els pocs coneixements i referents que tenia, no? I jo pensava que era una societat més passiva o més, diguem, més silenciosa, i vaig descobrir que no, que les dones, sobretot, estaven absolutament empoderades i preparades per liderar un canvi, tant social com econòmic com polític, en la totalitat del país. I em va impactar molt, perquè vaig conèixer noies absolutament preparades, estudiades, amb molts coneixements, amb molts més coneixements que jo de moltes coses sobre feminisme, i de veritat, sí, vaig assumir que realment no tenia ni idea del que estava pensant jo. I em va fer, bueno, vaig passar per un moment de quasi vergonya, no?, de pensar fins a quin punt parlem i pensem sense tenir ni idea, no? I després, pues, bueno, un moment de dir, vale, pues, vaig aprofitar aquesta experiència perquè m'expliquin tot el que saben, per nodrir-me de coneixement, per poder també explicar-ho quan arribi a casa a través de les xarxes i a les meves amigues, i vaig estar també en contacte amb projectes que liderava la ONG Petits Detalls, que és qui em convidava a treballar allà, uh-huh, pues, meravellosos, també relacionats amb la dona i amb les nenes i nens de Uganda. Va ser realment fascinant aquell viatge.
De fet, jo crec que hi ha una frase que ho resumeix tot això molt bé, que és: les dones del món ens cuiden.
Sí, ens cuidem. Jo crec, estic convençuda de que hi ha una norma, no?, no escrita, una norma silenciosa, com escric el llibre, de cuidar-nos entre nosaltres, de solidaritzar-nos entre nosaltres, de sentir molta empatia, perquè al final, encara que hi hagi, evidentment, moltes diferències entre moltes dones, seguim sent dones, no?, i això ens uneix molt, i podem arribar a empatitzar molt profundament unes amb les altres, i crec que es nota molt. I llavors es fan connexions, es creen connexions de mare a filla, de germana a germana, de millor amiga quan t'he conegut fa 2 minuts. I això és impressionant, perquè et fa sentir molt segur, almenys a mi, i amb les experiències que recullo de tota la gent que m'escriu, de totes les dones que m'escriuen, ens fa sentir molt segures. I és molt, molt guai, perquè, bueno, més que guai, no?, però perquè te n'adones que viatjant això es veu molt, molt clar, i a vegades oblidem que passa això quan estem a casa, perquè potser hi ha unes dinàmiques de rivalitat quan estem a casa amb les noies del nostre voltant, o les amigues del col·le, o les de la feina, i quan viatges és com que te'n recordes de que no, de que unides som molt més fortes, no?
Totalment d'acord. Escolta, Helena, ara parlaves d'aquesta feina amb aquesta ONG a Aruba. Tu a què et dediques professionalment ara mateix, no?, laboralment? Per qui treballes?
Jo sóc, en el fons, ara més videògrafa que fotògrafa, tot i que mai es perd, no?, el de ser fotògrafa, però sí que em dedico més al vídeo, i faig publicitat, sóc autònoma, sóc una freelance, i llavors faig una mica de tot. Dintre del món de la publicitat sempre estaré vinculada, perquè m'agrada molt, amb el tema dels viatges i el turisme. Llavors col·laboro, per exemple, amb marques com 51 Trips o Passporter, que són marques relacionades amb el Watatu Travel, o sigui, agències de viatges que estan relacionades amb tot això, i amb el contingut, amb els vídeos de viatges i tal. Però també faig moltes altres coses, publicitat per marques, editorials de llibres, marques de bolsos, de roba, i de cop ara m'està entrant una nova, no sé, com un canal de feina, una font de feina que és de fer TikToks i Reels per marques. No és una cosa nova, que, amb la que m'he ficat ara, perquè, bueno, perquè està creixent ara. Així que com a freelance, doncs, i com a freelance jove, doncs tinc un abanico de feines molt, molt divers, però tot en el món de l'audiovisual.
I després també hi ha un treball molt intens sobre qüestions tan necessàries com són la petjada ecològica dels nostres viatges, la violència, els abusos, els límits de la fotografia o els privilegis del color de pell, no? Se'ns obliden molts cops, Helena, quan viatgem encara aquestes coses, o creus que en el fons també sempre hi reflexionem?
No crec que sempre hi reflexionem. No està mal deixar de pensar de vegades en coses i simplement gaudir de les experiències i deixar una mica la ment en blanc. Crec que quan toca reflexionar és important fer-ho, però no sempre, perquè si estiguéssim sempre pendents de tot el que fem, ens adonaríem que som persones molt incoherents, molt contradictòries, i ens sentiríem molt hipòcrites. I sentir-se tan hipòcrita a vegades és desagradable viure quasi, no? Llavors hem d'assumir que a vegades doncs sí que toca pensar en, per exemple, ara toca que faci un viatge que no em serveix de res, que només l'estic fent perquè em fa il·lusió, o potser puc deixar de fer-lo perquè tampoc és bo pel medi ambient, tampoc és bo per la meva compte bancària, etcètera, etcètera. O sigui, hi ha molts moments, no, que demanen reflexió, però d'altres jo crec que no. Llavors, és una balança, no? A vegades has de fer una mica d'esforç per qüestionar les coses i també tens moments de descans.
Tornem a les destinacions. A part dels països que hem comentat, també hi has anat a Mèxic, has estat a Jamaica. Dels que et falten, quin et fa més il·lusió ara mateix?
Tinc un viatge pendent que faré a l'abril, que estic retrasant des de fa 2 anys per la pandèmia, que és un viatge que em fa molta il·lusió, que el faré amb la meva parella també per feina, que és a Islàndia.
Oh, que bé. Sí. A fotografia aurores boreals?
Bueno, no ben bé. Vaig tenir la sort de veure aurores boreals a Lofoten, a Noruega, però evidentment si em veig estaré feliç. Però vaig a treballar en realitat a fer un parell d'espots publicitaris per una marca, i el que farem serà una ruta, no? El círculo d'Islàndia, o sigui, fer tota la volta a l'illa i a veure'm què ens depara. Si veiem aurores, doncs estaré més feliç que ningú.
Pels amants de la fotografia, que en tenim uns quants aquí al Viatge Bé de RAC1, sí que hem de dir que el llibre inclou un apartat de consells sobre edició, sobre retrats, profunditats de camp, de llum, per cada lloc del món on hi has anat, no? Què hi trobaran exactament les lectores, els lectors, en tot l'àmbit de la fotografia?
Doncs al llarg del llibre hi ha consells ficats dins de la narrativa que poden fer servir relacionades amb les hores que utilitzo jo, o sigui, que m'agraden més per fer fotos, o els tipus de llum, o alguns trucs per desenvolupar-se bé amb la fotografia urbana i al mig del carrer. Després hi ha inclús apartats dins de cada capítol específics de fotos, quan hi ha alguna foto que em sembla interessant destacar algun aspecte a nivell fotogràfic, doncs l'explico, llavors allà trobaran moltes coses sobre profunditat de camp, sobre quin objectiu utilitzar per fer aquest tipus de foto, coses així, i sí que al final hi ha un bon capítol, el capítol bonus track que li dic jo, que reuneix un munt de consells, de, no només de fotografia, sinó de com viatjar més barat, per exemple, o què porto a la maleta, o consells com de tot tipus que em semblen bastant útils, no?, per tenir sempre a la vora a casa, per abans de marxar a viatge, doncs mirar-te una mica al final del llibre i veure com ho faig jo, no?, i si serveix per algú, pues millor, no?
Doncs Helena Palau, quina bona estona conversant amb tu. Desitgem que quan la pandèmia ja sigui història vinguis un dia aquí a l'estudi de RAC1, que ens coneguem en persona. De moment, recomanarem a tothom el teu llibre, Supongamos que viajo sola, d'ARPA Edicions, sobretot ara que viatjarà a Sant Jordi. És una edició amb tapa dura, amb aquesta gamma de colors i amb aquesta foto de portada de l'Anna Mendiela, que és una meravella, no?
Sí.
On és? On és exactament? On està feta
això
aquesta foto?
Això és al parc del Timanfaya, a Lanzarote.
Quin lloc més preciós, eh?
És preciós i estic superagraïda a l'Anna, que és la meva millor amiga, d'haver-me cedit aquesta foto per la portada del llibre.
Un lloc molt inspirador. Doncs, Helena, moltíssimes gràcies. Helena Palau, moltíssimes gràcies. Molta sort, bon viatge per Islàndia i fins molt aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
consells i inspiració per al teu proper viatge. Troba la teva destinació ideal. Sol i platja, natura i rural, urbana i cultural. En família, Vueling et porta a ciutats d'Espanya, Europa, el nord d'Àfrica i el Pròxim Orient. Visita el web o l'aplicació, tria la destinació i cerca els vols que et vagin millor. Inspira't amb Vueling.
Hola, Pris. Escolta'm una cosa. M'han tornat a oferir el versió estiu, però no sé, què vols que et digui? Aquest any, precisament, no? Que es poden tornar a fer coses, es pot tornar a viatjar. Fa una mica de mandra.
Rocamora, escolta'm, jo estic igual, eh? Aquí te'n passo, tu. Gràcies, però entre platja i RAC1 ja t'ho sabes.
Bueno, vamos a ver, aquí Eduardo Inda, Ferreras ya está quemado, en fin, ya hablaremos, pero hay que aprovechar el brecheo, que tengo material nuevo, todo contrastado, evidentemente.
Vamos a ver, mire usted, Rocamora, mi querido Tolili, vamos a ver, aquí Tito Floren, ya me he enterado que te han vuelto a ofrecer el brecheo. Oye, felicidades, de verdad. Que sepas que estoy muy interesado en estar allí. Desde pequeñito ya soñaba. Ya concretaremos. Mira, pide lo que quieras, que no será un problema, ya lo sabes.
Cada tarda, de 3 a 7, versió estiu.
Hola, Jaume. Escolta'm, que sí, que el farem. Que ens hi apuntem, amb, a més, amb moltes ganes i amb moltíssima il·lusió. D'acord, ja acabem de parlar. Gràcies, una abraçada.
Amb Xavi Rocamora.
RAC 1. Tots som 1.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Islàndia Grand Prix. El gran concurs de les nits d'estiu a RAC 1 amb Marc Farragut.
I amb els millors concursos islandesos de tots els temps.
Existeix Cànoves i el Perrús?
Hòstia, el Perrús no. Home, seria molt ben parit que existís el Perrús, eh?
Color de les pàgines que no fa tants anys consultava si volies trobar el telèfon d'algun negoci.
Blanques.
Negoci.
Doncs grogues.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Islàndia Grand Prix.
RAC 1. Tots som 1.
El que més m'agrada de l'estiu és que puc anar 180 pel carril bici de la Diagonal.
De 12 a 1 del migdia, la competència especial 50 anys.
Amb el Talbot Horizon, eh?
Un programa que no passarà la història...
Però us farà companyia.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé.
Anem fins al Maresme, anem fins a Alella, un poble molt, molt a prop de Barcelona, només 15 o 20 minuts en cotxe, on hi ha un hotel amb molta història, l'hotel Arrei Alella, que es troba en una finca que havia estat la seu de les Caves Signat. Per descobrir aquest establiment, amb encant, tenim amb nosaltres el Viatge Bé de RAC1, la seva directora, l'Edurne Ollarbide. Edurne, bona tarda, benvinguda al Viatge Bé de RAC1.
Bona tarda.
Bé, primer de tot, com esteu passant aquests mesos de calor aquí a l'hotel?
Bueno, doncs molt bé, molt contents perquè el temps ens acompanya força i l'ocupació, evidentment, doncs també. O sigui, estem agafant rècords de prepandèmia, així que molt bé, molt contents.
La veritat és que això ens ho diuen pràcticament tots els convidats, no? Que, la veritat és que ha canviat radicalment la situació, amb la qual cosa doncs estem molt contents. Us trobeu, com dèiem, a tocar de Barcelona en una ubicació immillorable. On sou exactament?
Estem a Alella, vale? La comarca del Maresme, que és un municipi a 15 minuts de Barcelona. Estem molt a prop de Masnou, de la platja de Masnou, i també tenim a tocar al parc de la Serrada Litoral, és a dir, que estem, bueno, entre mar i muntanya, no?, doncs que ens permet doncs poder abarcar tot aquest tipus d'activitats, doncs ja sigui de mar, ja sigui de muntanya, o bueno, o d'explorar aquests territoris.
Esteu en un triangle que teniu al costat Tiana, teniu també el Masnou, no?
El Masnou, sí. Consorci, i darrere tenim el Vallès.
I crida molt l'atenció el fet de que estem molt, molt a prop de la capital catalana, però al mateix temps doncs, sembla que siguem molt lluny, no? Per què creus tu que es crea aquest ambient, aquest clima?
Doncs, bueno, a l'Ella és un municipi molt petit, al final som 10.000 habitants, i estem doncs, rodejats de vinyes, tenim darrere, com he comentat abans, el parc de la Serralada Litoral, i vulguis o no, doncs es respira un ambient de tranquil, és un poble molt tranquil, on miris veus muntanya, i jo crec que això enganxa, no?, en el fet de dir, bueno, estic a prop de la ciutat, però a vegada tinc una tranquil·litat, no? Que no la tinc en un altre lloc, que seria al costat de la platja o, bueno, estem allà al mig, no?
Sou en una terra de vins, de fet l'hotel es va obrir ara fa 6 anys a la seu de les Caves Signat, no? Parles d'aquestes caves, Edurne, quina és la seva història?
Doncs mira, les caves, o sigui, quan el senyor Manuel Arrey, que és el propietari de l'establiment, va adquirir l'hotel, les Caves Signat ja feia 10 anys que no hi eren. Uh-huh. Vale? És a dir, ell va comprar una altra... Bueno, la cava en si sí que estava... però no estava en ús. Aleshores, les Caves Signat són dels anys 70,
sí,
no? Que després es va fundar pel senyor Coll, que era un comercial de Parxet, i després ho va adquirir Parxet. Però fins aleshores, quan ell ho va comprar, això ja no funcionava com a cava signat. Estava l'estructura, però no hi era, ja no funcionaven.
La casa on s'ubica l'edifici principal de l'hotel és Can Balcells, la també coneguda com a la casa xina o xinesa, no? Per què rebia aquest nom? Per què li deien així?
Doncs mira, bàsicament per la seva teulada. Els alaienys, no?, coneixien la casa perquè la teulada... totalment és com una casa xina. Aleshores, és un element que el caracteritza, no?, i la fa molt singular, i tothom la coneixia així.
Té les quatre puntes de la teulada, no?, elevades, sí, com les cases xineses, això, igual, no?
Correcte.
Uh-huh. Vosaltres teniu, Edurne, el distintiu d'hotels amb encant, no? Teniu exactament 37 habitacions. Quantes es troben en aquesta casa xinesa?
Doncs a la casa xinesa hi ha 9 habitacions, no? Hi ha habitacions superior amb terrassa, que tenen una terrassa que donen al jardí, i després tenim les habitacions de luxe, que són les que estan tocant a les golfes, no? On hem intentat mantenir tot el que és els elements de la casa xinesa, és a dir, tenim els terres hidràulics, les vigues són de fusta, hem intentat mantenir per conservar aquesta essència, no?
Uh-huh. I també les portes, no?, i les finestres molt, molt altes, com també els sostres, no?
Sí, el que a les golfes, doncs clar, fa la teulada, doncs, bueno, d'unes golfes, no?, amb les vigues de fusta... Bueno, són 9 habitacions, que és una casa catalogada, doncs ens va marcar molt la distribució, no? Llavors, bueno... Uh-huh.
Però a la vegada és una bona combinació d'elements antics amb modernitat.
Correcte. Sí, hem intentat, doncs, això, doncs, els terres hidràulics, doncs, amb canviar els elements de l'habitació, no? Hem mantingut, doncs, la fusta, bueno, elements moderns, no?, però sempre ambientats, no?, la terra, doncs, de com era abans.
Edurne, en aquest edifici principal també es troba el vostre restaurant, que també es diu Can Balcells, que està a la part inferior de l'edifici, no? Aquí m'imagino que no hi deuen faltar els bons vins, no?
Sí, clar. La major part de la nostra carta són vins locals, no? Tenim la sort d'estar amb una denominació d'origen, no? Aleshores hem de donar a conèixer la pansa blanca, no?, que és la nostra varietat, ja sigui els clients locals i els internacionals, no?, que tenen desconeixença.
Et doneu la possibilitat també de fer activitats d'enoturisme als vostres hostes?
Sí, no, al ser una denominació d'origen ja tenim 7 cellers que estan tots en la nostra àrea, no?, i ofereixen diverses activitats, des de fer una visita per vinyes, conèixer la història, fer un tast entre vins, inclús ioga entre vinyes, oh, la qual és dona unes possibilitats i unes experiències molt, molt maques.
I tot això ho podem gestionar un cop a l'hotel? S'ha de fer per lliure? Com funciona?
Doncs això ho podem fer ben bé, ho podem gestionar directament nosaltres, ja que tenim contacte amb tots els cellers, i nosaltres gestionem el que és la visita, doncs quin tipus d'activitat voldrien, o inclús la compra de vins, no? Perquè en els cellers també es poden fer compra de vins, i ho podem gestionar tots des de l'hotel.
Perfecte. Escolta'm, hem vist que una de les picades d'ullet que fa l'hotel al món del vi són també els noms que heu posat a les sales de reunions que teniu, perquè aquest hotel doncs també ofereix aquesta possibilitat, no? Per temes de feina i de treball, no? Es diuen Merlot, Garnatxa i Cabernet.
Sí, Cabernet. Doncs sí, el que volíem era una mica integrar el que són la part de l'hotel, no?, de negocis, en la denominació d'origen, no? Aleshores vam agafar tres tipus de varietat, no?, amb les quals es realitzen vins a l'ella, no? Llavors vam estar esbrinant a veure quines tres tipus, i vam veure que aquestes tres varietats de raïm, no?, la Merlot, la Garnatxa i la Cabernet, eren les que més representaven a la zona, no?, per integrar una mica el que és l'hotel dins del territori, no?
Està clar. I a nivell gastronòmic, què oferiu als vostres clients per combinar doncs amb aquests vins que teniu? Quina és la proposta gastronòmica que teniu?
Doncs mira, el nostre restaurant Can Balcells oferim bàsicament una cuina mediterrània amb productes de proximitat i de quilòmetre zero. Aleshores, la nostra cuina està oberta tant a clients d'hotel com a client a públic en general, no? Obrim tots els dies. La nostra especialitat, t'haig de dir, que són els arrossos, però podeu trobar qualsevol tipus de cuina mediterrània. Vull dir que... I també ens dediquem molt al tema d'esdeveniments, de casaments, de comunions... Bueno, és un tema que ens està sorgint ara i ens està funcionant molt bé.
Teniu moltes celebracions, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè el perfil del vostre client el teniu definit?
Doncs mira, tot l'any tenim la sort de tenir entre setmana client d'empresa, és a dir, client que està de negocis o bé per la zona o bé perquè està a Barcelona i fent compromisos professionals i vol descansar o desconnectar fora de la ciutat, no? Llavors ve aquí i al cap de setmana tenim parelles o famílies que el que volen, doncs és això, és trencar una mica amb la rutina i venir a descobrir doncs pobles al voltant de la ciutat, no gaire lluny, però que puguin fer doncs això, no? Visites ja sigui a la platja a l'estiu, ja sigui visites al celler, bueno, descobrir una mica el que és la serralada. I, bueno, tenim aquest nivell. I a l'estiu tenim molt client francès durant tota la setmana.
Teniu, a més, un jardí fantàstic, amb molts metres quadrats, ideal també per les nits d'estiu. No sé si feu algun tipus de celebracions, d'esdeveniments nocturns, també. Com es passa l'estiu al vostre jardí?
Sí, sí, el que fem és potenciar molt el tema. Nosaltres li diem que és el jardí, no? Tenim un cedre centenari, i llavors allà, que és, bueno, clar, és un cedre immens, i allà ens dona molta vida i molt de joc en tema de, pues, això, de fer com tipus chill-outs, o venir un grup musical per prendre un gin tònic o el que vulguin mentre estan... Bueno, intentem combinar una mica perquè ja que tenim l'espai, no poder-lo aprofitar al màxim possible.
I després està la piscina, que no ens oblidem que amb aquesta calor que està fent, doncs la veritat és que va molt bé, va molt bé.
Sí, 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 la veritat és que és un lloc com de desconnexió, no? Encara que, bueno, estem on estem, però, bueno, estàs aquí al mig de la piscina i sembla que estiguis, perquè no sents res, no? Estàs com al mig d'un oasi.
Doncs, Edurne, avui hem conegut la història de l'Hotel La Rei Alella, parlant amb tu. No sé si ens deixem alguna cosa per comentar, algun aspecte que sigui important, si vols aprofitar, doncs, per fer una crida als nostres oients, per convidar-los.
No, no, doncs res, que vinguin a... que no estem tan lluny, que vinguin a l'Ella, a una denominació d'origen molt petitona, però molt rica, i que, bueno, que ens vinguin a conèixer, està clar.
Clar que sí, que esteu a tocar, i que és allò un tres i no res. Edurne, moltíssimes gràcies i molt bon estiu.
De res, a vosaltres igualment.
Una abraçada.
Una abraçada.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. RAC1 us està oferint Viatge Bé, amb Esther Muñoz.
Què us semblaria anar-vos-en ara navegant cap a Eivissa? L'Illa Blanca està connectada directament amb Barcelona a través dels ferris de Baleària, una manera còmoda d'arribar a una de les illes amb més màgia del món. A Eivissa hi trobaràs des d'una ciutat emmurallada que contrasta amb l'ambient cosmopolita fins a una tranquil·litat diurna que es barreja amb el bullici de la nit. Una localització per a tots els públics, fins i tot per als més petits que poden gaudir d'un dia en un parc aquàtic, d'una visita a l'Observatori Astronòmic o d'un tour teatralitzat per Dalvila. I a l'hora de viatjar també s'ho passaran bé al ferri perquè els vaixells de Baleària disposen de zones infantils i en períodes de vacances ofereixen activitats com tallers, actuacions musicals o espectacles de màgia. Però n'hi ha més perquè els animals també són benvinguts a bord. Si viatges en cabina, el teu animal de companyia pot anar amb tu en una cabina de pet friendly i si en canvi et desplaces en butaca, anirà en una zona del vaixell especialment pensada per a ells, que en alguns casos disposa també de càmera web perquè el puguis veure durant tot el trajecte. L'agenda estiuenca d'Eivissa és plena d'activitats, exposicions, tallers i també visites guiades que es barregen amb el teatre. Descobreix-les totes i aprofita la gran oferta cultural que t'ofereix. I si vols conèixer l'illa, pel teu compte, et recomanem tres punts claus. Primer, Esvedrà, un illot d'enigmàtic i místic d'on sorgeixen moltes llegendes. Si vols tenir les millors vistes d'Esvedrà, et recomanem els miradors de Caladort i de la Torre de Seminar. Segon, també Dalvila, l'antiga ciutat emmurallada d'Eivissa que la UNESCO va declarar Patrimoni de la Humanitat. Des del seu cim tindràs unes vistes panoràmiques esbalaïdores. I tercer, una altra molt bona manera de conèixer l'Illa Blanca és a través de les seves platges. Entre les millors destaquen Ses Salines, Cala Mestella, Cala Salada, Sa Salrosa, Es Figueral i les platges del Comte. Aquest estiu descobreix l'Eivissa més autèntica amb Baleària. Som al primer cap de setmana de vacances per a molts, darrer del mes de juliol, segurament el del final del descans estival per a d'altres, i a tots us volem convidar a venir a nosaltres fins a Platja d'Aro, Castell d'Aro i S'Agaró per diversos motius. El primer perquè és una destinació referent del turisme a Catalunya i el segon perquè ja hi hem estat altres cops i sabem de primera mà que ens ofereix molts motius per tornar-hi a les seves platges, cales, també per descobrir natura i història. I a més, per redescobrir-lo, ens acompanya ja el viatjaver de RAC1, el seu alcalde, el senyor Maurici Jiménez. Maurici, bona tarda i gràcies per fer-nos d'anfitrió un cop més.
Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
Bé, com prova l'estiu aquí a Platja d'Aro, a Castell d'Aro i S'Agaró, no? Esteu superant les dades de visitants del 2019, com està passant a d'altres municipis icònics del turisme a casa nostra, o què?
La veritat és que és il·lusionant, perquè hem tingut, primer de tot, un mes de juny fantàstic entre el pont del Sis, vam tenir un Sant Joan també molt i molt bo, i el mes de juliol gairebé ens ha recordat el que venia passant abans de pandèmia. Per tant, la veritat, hi ha bon clima, hi ha ganes de tothom de treballar i el visitant que s'està apropant a casa nostra ho està gaudint.
Quina alegria, no? Quines ganes de que tot tornés a la normalitat, més o menys.
Sí, una miqueta de llum ens feia falta a tots.
Escolta'm, des de l'any 2014 el vostre municipi està acreditat per l'Agència Catalana de Turisme amb el segell de qualitat Platja en Família. Què vol dir exactament aquest distintiu?
Bé, és un distintiu que vam treballar durant molt de temps, que conservem i que, a més, treballem en el dia a dia, perquè el que intentem potenciar no només en el mar de la platja, sinó també en tota la nostra destinació i, per tant, en els tres nuclis, és que qualsevol persona que s'apropa a casa nostra doncs troba ofertes per tota la família. A la platja significa que podem trobar ofertes com el nostre baby club, el nostre mini club, activitats per la mainada, activitats esportives per tota la família, òbviament espais d'oci, doncs, perquè la mainada i els joves s'hi puguin divertir, no? En tot cas, es tracta de donar l'oferta oportuna per cadascuna de les edats que s'apropen a casa nostra.
Teniu molts parcs, teniu molts espais de lleure, zones verdes. Vol dir això que realment les famílies són el principal client que teniu?
Bé, nosaltres som un poble de serveis i significa que tenim gent que ve a allotjar-se a un càmping, gent que ve a allotjar-se a un apartament turístic o que ve a un hotel. I per tant significa que venen esperant diverses coses, no? Però sobretot fer consum del nostre entorn natural, del nostre entorn comercial, i nosaltres estem preparats, doncs, precisament per acollir a tot tipus de famílies. Com tu bé deies, tenim entorns naturals que són molt nostres, com és Pinells, com és el Parc dels Estanys, doncs, recuperat des de l'any 2010, però també, doncs, les nostres cales i les nostres platges, que lògicament cuidem tant com podem, doncs, per preparar-les per als visitants.
Quines serien les principals, si algun oient ara mateix s'està engrescant a venir un cap de setmana, uns dies de vacances a visitar-vos, quines serien aquestes cales i platges imprescindibles que hauria de conèixer?
No, jo penso que la veritat, qualsevol persona que passegi per el nostre litoral, començant de sud cap a nord, no? Òbviament en el mar de S'Agaró es trobarà un fantàstic camí de ronda que s'inicia, doncs, en la platja del Racó, enganxada a la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols, i que conforme vas pujant cap a nord, doncs et pots anar trobant en petites cales, com Cala Pedrosa, fins a arribar a la platja de Sa Conca, que la veritat és un petit luxe per tots aquells que la coneguin, no? Després tenim la nostra fantàstica platja gran i el camí de Ronda Nord, el que porta, diguéssim, cap a Calons i Sant Antoni, amb un conjunt de cales petitones, com és, doncs Cala Rovira, Cala Sacova, Cala Alpí o Cala Canyers, que són petits raconets, que són petits tresors, no? I que recomano a qualsevol persona que s'apropi a casa nostra.
Quants quilòmetres fa aquest camí de ronda que ens deies?
Doncs mira, per un costat el camí de Ronda Sud són aproximadament 2 quilòmetres, tenim després 2,5 quilòmetres al llarg de la nostra platja gran i 1 quilòmetre, 1,5 quilòmetres més en el camí de Ronda Nord.
Aquí m'imagino, no?, que teniu molt, molt públic senderista, i també he vist que també s'organitzen moltes sortides en bicicleta.
Sí, de fet, tota aquesta vessant esportiva, doncs, fa anys que s'hi treballa, però també és veritat que durant la pandèmia aquest gaudi de l'espai natural com que ha florit encara més, no? Llavors hem intentat treballar per posar en valor aquests espais, no només en l'entorn del litoral, sinó posar en valor, doncs, el parc de Puigpinell, els nostres estanys, la nostra Via Verda, recentment inaugurada la connexió amb Calonge i Sant Antoni, però també, doncs, la Via Verda que connecta amb Sant Feliu de Guíxols a Girona, i el cicloturisme al cap i la fi, que és una cosa com molt de moda, doncs, a casa nostra pensem que està ben cuidada.
Estem parlant de natura, i altres opcions que doneu al visitant són les observacions ornitològiques al Parc dels Estanys.
Sí, aquest fantàstic Parc dels Estanys, la veritat és que és una meravella, perquè quan la gent hi arriba per primera vegada i la gent està acostumada a apropar-se a Platja d'Aro i òbviament passejar per el centre comercial o per aquest espai magnífic del litoral del nostre passeig marítim, però quan descobreix aquest Parc dels Estanys en el centre de Platja d'Aro, on hi podem trobar més de 100 espècies d'aus, i a més ho hem complementat amb una proposta escultòrica de gran format, doncs parlem de cultura, parlem d'ornitologia i parlem de paisatge, i això, doncs, òbviament són valors del nou turisme, diguéssim, que són importants a casa nostra.
I també molta oferta patrimonial, molta història. Què destacaria, Maurici, en aquest sentit?
El nostre municipi és normal, eh? Normalment sempre parlem de Platja d'Aro, però cal recordar que som un municipi de triple nucli, parlem de Castell d'Aro, de Platja d'Aro, però també de S'Agaró, i a Castell d'Aro tenim els nostres orígens, amb el nostre, diguéssim, nucli antic, amb el castell de Menodormients, amb l'església de Santa Maria, amb l'estació de l'antic Tren Petit, i tot l'espai natural que floreix a l'entorn de S'Agaró, doncs, com deia abans, amb el propi camí de ronda, però també en el parc de Puigpinell. Jo penso que barrejar el patrimoni històric amb el patrimoni natural, doncs, a casa nostra és possible, i a més, descobrir tres nuclis que es complementen perfectament entre ells i que ens defineix com a identitat.
Parlant d'història, doncs, no ens hem d'oblidar de la Vila Romana de Pla de Palol.
Sí, És a dir, quan nosaltres parlem dels nostres orígens, cal recordar que la platja, per molts de nosaltres, i fins i tot pels nostres pares o els nostres avis, la platja va començar a ser un indret d'oci, potser a partir dels anys 50 del segle passat, però anteriorment a això, el nostre entorn i la nostra vila vivia doncs, precisament de la vinya, vivia del camp, i quan t'apropem a Ciutat de Palol ens permet recordar això, no? Que els nostres orígens són doncs, de ser un poble que cuidava la terra, que vivia de la terra i que òbviament, doncs, sempre ha mirat al mar, però sempre des de l'interior.
Mm-hmm. Està clar, som a punt d'engegar, d'inaugurar el mes d'agost. L'estiu és sinònim, com no, de música. Aquí a Platja d'Aro, Castell d'Aro i Sagarra s'organitzen diversos festivals que m'agradaria repassar amb vostè, no? Quina és l'oferta que tenen aquest 2022?
Bé, hem tornat a recuperar un festival que durant la pandèmia també s'ha produït, com són les nits de jazz, però és veritat que en els dos darrers anys, doncs, malauradament, havíem tingut l'obligació de fer-lo amb interior, quan en canvi les nostres nits de jazz per excel·lència doncs, són a Cavall Bernat, són a la platja, i aquest any les hem recuperat doncs, ara fa aproximadament 3 setmanes. La veritat és que estem molt i molt contents, perquè parlem de que a dia d'avui, els divendres a la Platja Gran, s'hi aglutinen entre 1.500 i 2.000 persones per escoltar doncs, els concerts de jazz que oferim a tota la població i als visitants, i creiem que és una de les nostres marques musicals per excel·lència en el marc de l'estiu.
Uh-huh. I després doncs, vindran les festivitats, com la de Platja d'Aro, que si no m'equivoco serà de l'11 al 15 d'agost.
Sí, de fet, la setmana passada vam tenir la primera de les nostres festes majors, que va ser la Festa Major de S'Agaró. Avancem l'estiu i tenim una festa molt coneguda per la gent, òbviament del barri, però també de Platja d'Aro, que són les festes de l'urbanització del Mau. I a continuació doncs, venen la Festa Major de Platja d'Aro i tanquem l'estiu sempre amb la Festa Major de Castell d'Aro. Per tant, anem festa en festa i amb això fem cultura, també.
Sí, aquesta del 6 a l'11 de setembre, oi?
Correcte.
Uh-huh. I després, parlàvem fa una estona de tot el que és oferta familiar, important concretar coses que es facin durant la jornada estiuenca, no? He vist que fan visites teatralitzades, propostes d'animació al Passeig Marítim, hi ha un miniclub a la Platja Gran, hi ha també el Festival Xalaro d'espectacles familiars, el Gran Castell de Focs Artificials. Què més destacaríem en aquest sentit, per posar exemples concrets?
Home, per nosaltres la mainada, totes aquestes activitats que comentaves, però també tots els nostres equipaments s'obren a les famílies i a la mainada. Per exemple, la biblioteca té un magnífic programa al llarg de l'estiu doncs, que barreja, doncs, òbviament, lectura, cultura i generació dels públics. I, per tant, pensa en la mainada, pensa en la família, però també tenim totes aquestes activitats que comentaves doncs, en el marc del Passeig Marítim o en el marc d'actuacions infantils. Dintre de la programació, moltes d'elles de la Festa Major, que penso que òbviament fan que qualsevol família que s'apropi a casa nostra amb mainada doncs sempre trobarà en qualsevol de les setmanes, conforme avança en l'estiu, activitats que amb les que pensem amb ells.
Uh-huh. I després està l'Oficina de Turisme, on qualsevol dels nostres oients es pot dirigir i ampliar tota aquesta informació que tenim, que m'imagino que no deu parar en tot l'estiu, no?
No, la veritat és que quan ens apropem a l'oficina de turisme és un bullir de gent que pregunta, que s'informa, que consulta doncs, els dubtes que pugui tenir a l'hora de realitzar qualsevol visita o consum a casa nostra. I, de fet, la pròpia oficina de turisme és moltes vegades el punt de sortida d'alguna d'aquestes visites teatralitzades o visites guiades que bé comentaves. Un conjunt de visites que aquest any, al final, finalment hem tancat a l'entorn de 12 visites, que permeten conèixer una miqueta més del nostre poble i a més fer-ho amenitzat, de forma cultural, entretinguda, i que penso que és magnífic poder-se apropar a la realitat i a la història d'un poble d'aquesta manera.
Doncs Maurici Jiménez, alcalde de Platja d'Aro, Castell d'Aro i S'Agaró, moltíssimes gràcies per ser-hi un cop més aquí al Viatge Bé de RAC1. Que passin molt bon estiu i fins la propera.
Bon estiu, fins aviat.
Adéu-siau. Fins aquí el nostre viatge bé d'avui. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats i l'Enric Soto a la realització tècnica, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. Moveu-vos amb responsabilitat i recordeu que ens retrobem dissabte vinent a la mateixa hora, a les 3 i 3 de la tarda. A reveure.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve.